Passant 5 minuts de dos quarts, us canvio el tema i parlarem d'un estudi que a nosaltres, com a mínim, ens ha sorprès i molt. Hi ha un estudi universitari que s'ha dedicat a dividir a les persones sobre... A veure, que ho explicaré bé, perquè si no m'acabaré embolicant. Un estudi de les universitats de Barcelona i també la Rovira i Virgili de Tarragona, la Carlos III de Madrid i la Universitat de Saragossa. Arriba a la conclusió que el 90% de tots els humans es poden classificar en només 4 tipus de personalitat.
Aviam.
Optimista, pessimista, confiat i envejós.
I si ho tens totes quatre?
Mira. L'estudi va analitzar el comportament de 541 voluntaris davant d'un centenar de dilemes socials, amb opcions de col·laborar o entrar en conflicte amb els altres. Els envejosos són majoria. Un 30% del total són envejosos. Són aquells als quals no els importa el guany obtingut sempre que sigui superior al dels altres. Els optimistes són un 20% i agrupa aquells que decideixen pensant que l'altre escollirà el millor per tots dos.
Que bo.
Els pessimistes també són un 20% i són aquells que escullen l'opció menys dolenta perquè creuen que l'altre els fastiguejarà. I finalment, els confiats són un altre 20% del total i són aquells que cooperen sempre, són col·laboradors i tant els fa guanyar o perdre. Us puc fer un exemple pràctic.
Va.
Vale? Laia, Laura i Ampar. Imagineu-vos que... Han de ser dos. Li fem amb elles dues?
D'acord, sí.
Imagineu-vos que vosaltres, Laia i Laura, heu d'anar a caçar. A caçar un animal.
Ja comencem malament.
No, home,
si aneu totes dues juntes, podeu caçar un cèrvol. Però si aneu per separat, podeu caçar un conill. Què triaríeu? Anar juntes a caçar el cèrvol o per separat
ho
a caçar el conill?
I
no,
al final.
Però
donem per suposat que el cèrvol és millor. Perquè ara,
això és el que t'anava a preguntar.
Ara la Laia li faria més il·lusió. Perquè, com que li fa pena el cèrvol, tot serà esbiaixat. Perquè a tu et fa pena el cèrvol i el conill potser menys pena.
A mi en general anar a caçar no em posa molt en general.
Ella no vol.
Però he entès que el cèrvol seria un premi superior al conill.
No, però heu d'anar juntes. Heu d'anar juntes, eh? Per caçar el cèrvol heu d'anar juntes. El conill el podeu caçar per separat.
Però entenem que el cèrvol seria millor que un conill.
Vols deixar que respongui?
No, perquè potser ella pensa...
L'Empar m'entén.
Escolta'm, es tracta d'això.
No, però espera. L'Empar
m'entén, que és molt fàcil.
Optimista.
És molt fàcil, posem-ho en aigua. Si anem juntes, tindrem el doble d'aigua que si anem per separat, bàsicament.
Això millor.
Sí. Bueno, doble individualment, vull dir, eh? Si anem juntes, tindríem...
Us morireu de gana, però és igual,
un gelat magnífic, conill, un crostonet de pa.
Seria per exemple...
Va més bé això. Va caçar un crostonet.
La qüestió és que juntes el guany obtingut és molt superior. Tant, hi ha molta gent que prefereix el
que ho esteu complicant, per favor. Que, però què
no,
dieu?
Cèrvols, juntes, jo.
És cèrvols, jo, sense cap mena de dubte.
No, hi ha una resposta bona o dolenta. Les dues són bones, l'únic que...
Mira, jo penso que juntes millor.
Josep Perelló, bona tarda.
Bona tarda.
Josep Perelló,
el 10%
és doctor en física, professor de física fonamental de la Universitat de Barcelona, coordinador de l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona, que juntament amb l'Ajuntament de Barcelona va organitzar l'experiment en què està basat l'estudi. Aquí s'estaven perdent en discussions sobre, o en interpretacions. Què vol dir que anessin a caçar un cèrvol totes dues juntes o que anessin a caçar un conill per separat? Com ho hem d'interpretar, aquest exemple pràctic?
Sí, ja ho anava escoltant, ja. Us en puc proposar un altre.
Va, sí.
Val, que no s'ha de caçar res.
Va.
Doncs ara imagineu-vos, i això, òbviament, qui s'ho va imaginar eren americans, i allà neva molt. Doncs ha nevat aquesta nit, i estàs al llit i dius, què faig? Surto al carrer i netejo el carrer per poder sortir amb el cotxe? O espero que el meu veí ho faci? I quan ho faci jo me n'aprofito. Aquest és un altre dels jocs possibles que es van plantejar. I el del cèrvol, com ja dieu, el que es tractava era de que col·laborar té un guany molt gran. No? Però en aquest és quasi aprofitar-te de que l'altre faci la feina per tu.
Doncs ara et dic, som optimistes, el veí.
Exacte. Però què passa si ningú la neteja? Doncs que no podem anar a treballar ni tu ni jo.
Escolta'm... Per què aquest estudi? O per què aquestes quatre categories? Per què no en veu posar més? Com neix tot plegat?
A veure, les categories no les vam posar nosaltres, i això és el que ha fet una mica diferent l'estudi, perquè no van ser cap prejudici d'entrada sobre els experiments, sinó més aviat va ser un treball d'algoritmia i dels ordinadors, que el que van fer és classificar els conjunts de dades o de decisions compartides per un grup notable de persones, o sigui, detectar comunitats, que se'n diria, en els termes de Big Data, i detectar comunitats a través de jocs diversos que plantegen situacions que hi ha tota aquesta tensió entre el bé comú i l'interès personal.
I vosaltres veu fer aquest estudi i us va sortir que un 30% de la gent és envejosa.
Bueno, envejosa o diguéssim també, mira, aquest terme nosaltres també vam estar discutint-ho en la manera de publicar-ho, i altra gent que pensant-ho més en positiu diria que és competitiva. O dit d'una altra forma, que vull guanyar més que l'altre, encara que tampoc no acabem de guanyar tant si ens haguéssim posat d'acord.
Però esclar, les preguntes prèvies condicionen aquests resultats, perquè haguéssiu pogut fer preguntes que suggerissin que les persones són avares o sexualment actives o sedentàries, és a dir, que les preguntes condicionen.
No, però les preguntes que us estàvem fent ara eren més que res per entendre les situacions. Bàsicament, a l'experiment, el que hi havia és de... què faries si tu decideixes A, per dir algun color, perquè érem colors, no volíem condicionar ni amb cèrvols, ni amb neu, ni amb aigua, sinó que eren colors, és a dir, mira, si tu tries vermell i el teu competidor o el teu adversari tria vermell, vosaltres guanyareu 10 i 10. Si ara tu tries verd i l'altre tria vermell, doncs potser tu guanyes 5 i ell guanya 11. O sigui, era tot una matriu, una mena de marc de possibilitats, on el que depenia és de que si tu triaves vermell o blau i el teu contrincant si demanava vermell o blau. I llavors el que es tractava és que en cada cas pues, hi havia tota una amalgama de possibilitats. Veies que el teu contrincant, per exemple, guanyava més que tu, jo dic, no, que el bombin, el meu company. Jo vull guanyar en qualsevol situació més que ell, encara que això representi que guanyi menys. En els altres casos era això, era arriscada de que l'altre pensava que l'escenari era més favorable si tu pensaves que actuaries de bona manera, i llavors pues jugar amb aquesta estratègia per tal de també poder tenir un benefici més important que l'altre. I sempre era a través d'un benefici, a través d'uns punts que després tenies una recompensa econòmica, amb vals a Sant Andreu.
Heu trobat diferències per sexes? És a dir, hi ha algun sexe que sigui més cooperant que l'altre? Hi ha algun sexe que sigui més competitiu que l'altre? O serà incorrecte que ens ho diguis?
No ho hem trobat. No m'atreveixo a dir que no existeixi. Perquè jo també pensaria coses aquí, sobretot amb la part més competitiva, em diria.
Sempre s'ha dit que els homes són més competitius i que les dones són més de cooperar, no?
Sí.
S'ha dit això, no sé si té base científica.
Correcte.
O no.
Sí, s'ha dit això. El que sí que nosaltres, amb algun altre estudi previ que hem fet amb condicions molt iguals, que és ocupant aquests espais que l'Ajuntament ens cedia per fer aquests jocs d'una manera pública i participada, doncs el que havíem fet és fer un estudi que és un joc molt concret, no com en aquest cas que era molt variat, que ho estudiàvem a nivell d'edats. I a nivell d'edats, efectivament, el grau de cooperació augmenta amb l'edat. Això sí que és veritat. O sigui, la gent més gran, quan dic gran vull dir 60, per exemple, l'esperit competitiu és molt petit. I és, si ens va bé tots dos, per què canviar?
Clar, hi ha un realisme.
En tot cas, si la majoria és competitiva, pel que deies tu, hi ha una, es demostra també que és poc racional, perquè si tu prefereixes les avantatges que et dona a guanyar a l'altre, que és un element emocional, per davant del fet de tenir un rendiment superior, com si diguéssim, o sigui que tu treus menys avantatge o treus menys profit personal, però tot i això guanyes l'altre i això et genera doncs un sentir-te millor, vol dir que és una decisió poc racional, no? És més aviat
correcte.
Emocional.
Els economistes tot això ho reduirien en unes solucions que, per exemple, en el cas més simple, dirien que generalment nosaltres hauríem de ser poc cooperatius, perquè guanyem poc, i hi ha molt risc en cooperar, perquè has de confiar en l'altre. Però tu després te'n vas a comunitats de primats, per ja no entrar en evolucions posteriors com la nostra, doncs que efectivament són més cooperatius que la teoria econòmica i la racionalitat ens hauria de dictar, per exemple. I això és una de les grans enigmes que hi ha encara, perquè som encara tan confiats i tan cooperatius malgrat tot. Perquè si tu, per una banda, jugues amb un competidor que és molt envejós, a la propera tu actuaràs com ell.
Clar.
I la veritat és que encara, malgrat tot, hi ha altruistes, i malgrat tot, hi ha gent optimista.
Deixa'm que et pregunti, per què serveix un estudi com aquest? És a dir, per com se us acut fer-lo i quins elements pràctics té a partir d'ara separar la gent amb aquestes quatre categories?
Sí. Per una banda, el valor que li hem volgut donar, i és per això que l'hem fet en el marc del que heu mencionat de l'Oficina de Ciència Ciutadana, és que a nosaltres ens interessa fer una recerca que la fem amb la gent, o sigui, amb les persones de fora de la Facultat de Física, que heu mencionat, no? O sigui, a part de friquis com nosaltres, doncs que puguem participar i construir un coneixement que tingui un valor més enllà d'una disciplina concreta. I per això ens hem aliat amb l'Ajuntament. I llavors ocupem espais de festivals, com el Joc de Taula, que era el Tau Barcelona de Fabra i Coats, I llavors doncs, allà doncs, estudiàvem, a més, individus més reals, perquè normalment aquest tipus d'estudis es centren en estudiants de facultats d'economia. O sigui, normalment, quan hi ha publicacions d'aquest estil, tenen molta tendència a agafar col·lectius que ja tens molt a prop com a professor. I nosaltres volíem buscar un perfil més real, més realista. Aleshores, quin valor pot tenir això? Doncs té molt valor ara mateix amb tot el que s'anomena el valor social. O sigui, hi ha un moviment força intens en què es vol intentar quantificar altres intangibles, que no sigui simplement de com de rics i pobres som, sinó que també ens interessa, per exemple, mesurar dins d'una empresa aquests valors, aquests indicadors, quin bon rotllo hi ha, quin mal rotllo hi ha en els equips de treball, i sobretot en empreses ara tan modernes com tothom es promet a ells mateixos de que són open startups i, no, i open innovation i tots aquests rotllos que es basen molt en treball en equip. I si no hi ha confiança amb el qui treballes, pues és que hi ha alguna cosa que no funciona bé. I a nivell de teixit de ciutats comencen a ser indicadors cada cop més importants per mesurar el benestar, les igualtats que hi ha a dins d'una ciutat.
Si jo ara pregunto, per exemple, a les convidades que tinc a la taula, què es consideren elles, ho encertarien? O si fessin la prova no serien el que elles es pensen?
Generalment, ara no m'atreveixo a parlar amb les persones que tens a prop, però ja t'aviso que la gent que va participar en l'experiment va actuar d'una manera que no es pensava.
Ah, sí, tothom diu que és optimista i cooperant, i igual després
n'hi ha
molts que...
Tots som envejosos, jo la primera.
Competitiu. No?
O sigui, el que volem és que a través d'un joc com aquests, o sigui, una enquesta, per exemple, tothom està a favor de posar verd a tot arreu i que hi hagin bicicletes i tot això és molt bonic, sona molt bé, però si poses i situes a les persones que han de prendre aquestes decisions, o almenys valorar-les si són interessants o no, en l'escenari que toca, on hi ha punts a favor i punts en contra, doncs les respostes poden ser com a mínim sorprenents. Perquè hi ha costos que te n'adones perquè els dius en primera persona. O sigui, un qüestionari o una enquesta que t'agafen pel carrer no traurà aquests resultats mai, com els que aquí estem plantejant.
Doncs és el Josep Perelló, doctor en física, professor de física fonamental de la Universitat de Barcelona i un dels membres que ha fet aquest estudi, que ens ha semblat curiós això, que el 90% de les persones es podrien englobar en aquestes quatre categories, podríem dir, envejosos, optimistes, pessimistes i confiats. Serien les quatre que donarien. Hi ha un 10% que són indefinits, no, Josep? És a dir, que no quedarien ni una ni l'altra, no?
Sí, bueno, és per dir-ho correcte, bueno, políticament correcte, no? És a dir, és que o és gent que va a la tuntun, o és que no sap què fa, o coses encara més desconcertants.
La publicitat, no?, també treu molt rèdit d'aquest tipus d'estudis, perquè hi ha moltíssims anuncis, ara mentre ell parlava, molts anuncis fomenten, saben que la competitivitat en suposo que ens posa, i juguen amb això, i tindràs un cotxe més gran que el teu veí.
Sí.
I no, totalment. I treuen molt de rèdit de tot això.
Sí, no, i ens agradi o no, ens estan... En algunes plataformes ja ens estan fent o plantejant dilemes que no són com aquests, com ara Facebook, no ho he dit jo, doncs que ens estan d'alguna manera traquejant les decisions que estem prenent amb els m'agrades o no m'agraden i altres coses més subtils, i ens estan agafant mesures que en el fons el que s'estan és perfilant els nostres patrons de comportament. No potser en aquest grau de profunditat, però amb un grau important de profunditat.
Josep Perelló, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.